9 i 17 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dilluns i, per tant, tenim amb nosaltres Lourdes Dalmau, Pasqual Dusó i Narcís Clavell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
No sé si han patit molt de fred venint cap a l'estudi o si anaven ben abrigats després dels grans avisos que hem tingut, que ens havíem d'abrigar, etc etc durant aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do les temperatures.
Jo he vingut força abrigat.
Sí, Narcís. Com està la Vall d'Oreig, per cert?
Gelat. Jo he hagut de descongelar el llac dels peixos i...
Com es descongela el llac dels peixos?
Un cop de pau.
Val.
Un cop de pau. I la piscina també. Congelada. Estava tot congelat.
Perquè si es congela la piscina, després hi ha problemes?
Sí, perquè es pot... L'aigua és l'únic element que dilata amb la, amb el gel, amb la congelació.
Sempre recomanen que es posi alguna...
Pneumàtic, sí, però no, jo no ho havia fet. Ho havia fet, però amb un bastó aquest matí, a les 7 del matí, m'estava carregant el gel.
Jo no ho he mirat.
Pues, escolta, me pots dir gelada.
Els afortunats que tenen piscina aquí, eh?
No sabeu de res, perquè fa 3 anys que no hi poso els peus.
Bueno, però veritat, a lo millor altres parts.
No, però tens altra família, no? La disfruta?
Sí, però com que se'n van a l'estiu fora, tampoc.
I el que Pasqual trobo és relativament insultant, això de... Abrigueu-vos, esclar que ens abriguem, si fa... O sigui, vull dir,
tantes, no som.
Tantes superproteccions, és que a l'estiu també igual, portis una botella d'aigua i camini per l'ombra, però si ja ho sabem fer tot això, abrigueu-vos, esclar que ens abriguem. I això és una... Per tant, arriba un moment en què frega l'insult per falta de la solvència de que pensen que tenen els ciutadans.
No pensa que tothom és com tu, eh?
No,
la cultura
no,
cal, i el nivell, hi ha molta gent que...
Ni cal, però la veritat és que...
Sí, no, però jo l'altre dia ho reflexionava arran d'una notícia de Creu Roja, que trucaven amb els avis i els anaven a visitar.
Sí,
i llavors, clar, de primer el que penses és, home, aquestes persones no tenen coneixement per abrigar-se i tal, però és que ja hi ha persones grans que de vegades, diguem-li, ja no raonen de la mateixa manera i de vegades se'ls hi en va una mica, doncs no saben manipular massa, posar les temperatures i aquestes coses. I anar-los a repassar, sobretot la gent gran, gent per això que ha d'estar ja coneguda, assenyalada, i tinguin una referència, ara, a tota la població en general, ho trobo una mica exagerat.
Jo deia, vaig anar a l'estació a cercar un net de 17 anys i va baixar amb polo, màniga curta.
Sí.
Quan tothom anava amb l'anorac. Escolta, Joan, on te portes d'aquesta manera? Que... Dic, portava l'anorac, dius que fa un pal per posar-me'l. Dic, el portava la motxilla. Dic, home... Bueno, amb un pèl que pelava a les 6 de la tarda.
No, però els joves els hi sobren calories.
No sobren mai calories, tu.
Sí, sobren calories.
Si no, que les gastin d'una
altra manera. Els joves i la gent gran, tothom hi sobren a vegades,
No, normalment la gent jove té una capacitat de cremar que no la tenim ja la gent gran.
De tota manera, jo què et faré...
Tu et consideres dintre la gent gran, és un insult a la gent gran.
Jo penso...
Una senyora de la teva edat que està en plenitud de la vida... i estàs amb la maduresa absoluta...
Per això,
quan jo, almenys jo, que estic ja... que no tinc futur, només...
No tinc futur,
només tinc present i passat.
Narcís.
Escolta.
Pasqual,
no,
creies?
Jo no va dir que si el cos el tens ben abrigat, a mi aquest fred m'estimula. O sigui, aquest el trobar-te la cara, trobo que és estimulant. Per comptes d'encongir-me, el fred...
Jo prefereixo el fred que la calor, també.
Sí, i m'estimula perquè... penso, si tens el cos abrigat, ara, si has de passar fred, que clar, moltes vegades veiem la policia municipal, o veiem que en els indigents, en els homeless, que els hi demanen, bueno, els diuen que vagin al... i que hi ha gent que no hi va, que jo no sé com s'ho fan. Però és que després d'això hi ha molta gent que viu en barraques, o viu en llocs aquí, vamos, aquí Sant Cugat concretament, n'hi ha algun, i que anen
cap a Can Trabal,
i dius, aquest senyor que només té una oralita i dos parets, clar, aquest potser sí que encén una mica el foc allà dintre, però com es deuen apanyar aquesta gent? És que hi ha molta gent que amb el fred ho passa molt malament.
De totes maneres, per exemple, quan es parla d'això del fred i tal, que potser sí que és veritat que fa una mica més de fred, però jo trobo que entra dins de l'ordinari d'un hivern. Potser hem tingut uns hiverns molt suaus, però jo... que de tant en tant faci un dia molt de fred com a l'estiu, un dia de molta calor, una setmana o el temps que sigui, jo per mi no li veig una cosa tan extraordinària com de fer d'aquest fet.
Potser que sí que s'allargui tants dies. Sí que
no, però una bafarada, una bafarada de Sibèria, doncs duri la bafarada.
Sí que s'ha...
Però durarà tota la setmana, poca broma.
200 morts s'han portat,
Doncs estem a l'hivern.
No, és de fet, és que no fa fred.
Escolta'm una cosa, jo...
La cosa normal és quan no fa fred, representa que ho hauria de ser així, almenys.
Jo sempre penso que...
Però podria ser un fred més humit i portar neu...
Sí.
portaré avui per reserves d'aigua pel dia demà.
Ve de continental, eh? Normalment el fred siberià, a mi m'agrada i m'ho miro i tot això.
Sí, esclar, ha passat tot Europa i per tant ve molt sec.
Que ve sec.
Però m'agradaria més que fos un fred més humit, que pogués haver-hi neu per a les reserves, no se'l sabem, per a les estacions d'esquí, que també, pobra gent, necessiten que es consumeixin allà. Però almenys perquè sigui una reserva important d'aigua per la primavera que ve, que ara no en tenim, perquè neva poc, perquè és un fred molt sec.
Això anava a dir jo, no? Si veiem abans, no? L'estació de la Molina començava molt a baix, on està l'estació dels ferrocarrils, no? I que ara cada vegada s'ha d'anar més amunt, no?
A veure si serà veritat això del canvi climàtic.
Sí, però això també forma part, diem-li, de tot aquest... Al llarg de la història hi ha hagut èpoques de glaciacions i èpoques que no... I escolten que estem en una època que s'està escalfant, doncs sí, però... Pues,
doncs, quan jo tenia 18 o 19... Ai, què va, 18 o 19? 8 i 10 anys, anaves al Núria a esquiar, per exemple, que no hi havia remontes ni res. No, el primer cadira de remuntatge va ser a la Molina, i anaves a l'època de Nadal, 28 o 29 de desembre, i no dubtaves de que sempre hi havia neu. Ara al desembre no hi ha mai neu, pot ser el gener o febrer,
però, ja fa però
al desembre
anys,
sempre
eh?
Hi havia neu a totes les estacions d'esquí.
Ja fa molts anys, eh? Jo recordo sobre els anys finals dels 70, que no trobar neu al Pirineu, al Pont de la Puríssima, moltes vegades ja va d'anar a França.
Sí, però estic parlant de que tenia 7 anys, això devia ser l'any 45.
Jo moltes vegades que veus temperatures límits tant per dalt com per baix, o per allò on sigui, normalment gairebé mai, o sigui, feia 25 anys que no feia aquesta temperatura, feia 40 anys. Des de mil no sé què que portem les temperatures, és a dir, sempre hi ha hagut alguna temperatura rècord en aquest aspecte. I la segona cosa és que jo crec que, d'acord, que hi ha un escalfament, o que sembla que s'escalfa d'allò, per aquests moviments que sempre hi ha hagut a la Terra, però que jo penso que són molt lents, eh?
L'escalfament ens ve, el escalfament ens ve per la mà d'obra, ai, per la mà de l'home.
Això no és veritat.
Sí, home, sí,
això no és veritat.
L'efecte d'escalfament per als usuaris de carboni. Sí, home, si fa una capa que es protegeix.
Que està estudiadíssim. És que,
home, està estudiadíssim que no volen emissions de nitrit carbònic.
Això és un altre problema.
Home,
no. La Terra s'ha anat escalfant i refredant com li ha donat la gana. I ara...
Nosaltres estem variant, nosaltres estem variant, exactament.
Aquesta és la teoria dels ecologistes, però no...
No, els ecologistes no.
Sí, però...
S'ha arribat a un acord, perdona, ha arribat tot acord al món, el que passa que els Estats Units i els països emergents no volen limitar les emissions de carboni. Aquest nac carbònic fa com un paraigües que protegeix el sol que no entri.
Sí, i molts interessos, tot plegat. Igual que l'Al Gore, que anava cobrant no sé quants de...
I tenia 7 lavabos a casa.
De conferència, i després es traslladava amb un avió que contaminava la seca
de la influència de l'home dins del que l'escalfament del globus no crec que arribi al 3% ni d'allò. El globus es va fer la seva vida, i qualsevol catàstrofe natural i qualsevol natural és molt més forta que la influència de l'home.
Hi ha una cosa que a mi m'escalfa més, que és la notícia d'en Franco.
Ara en parlarem.
Que és, vinga, parem.
Jo em pensava que entraríeu dient-me que volíeu parlar del PSOE, de Rubalcaba, de Chacón. Faig quatre titulars per algun despista que potser ens està escoltant i no sap com va acabar la cosa. Va guanyar Rubalcaba per 20 vots. Rubalcaba ha vacunat els chaconistes. 22, perdó, exacte. Els chaconistes han quedat fora de l'executiva, només a la presència de dos vocals del PSC, en aquest cas, i Rubalcaba va fer crides constantment a la unitat, però poques propostes li vam sentir ahir en el discurs final. No sé si van escoltar els discursos, si van passar olímpicament, no sé, quina valoració en fa?
Jo, per exemple, la de Rubalcaba, no? Que és molt ell, de cridar, per exemple, a la unitat, però després separar i convingui, no? Una mica és la seva manera de ser. És la seva manera de ser. Jo ja em vaig pronunciar altres vegades i també aquesta setmana faig la columna sobre aquest tema. Per mi són cares de la mateixa situació, perquè tots dos han estat representants del govern Zapatero. Aleshores, jo em costa d'entendre, no? Perquè el senyor Rubalcaba ve d'un fracàs total estrepitós, com herència del govern de Zapatero. I resulta que aquest és el que guanya dins el Partit Socialista. Doncs no crec que aquest vaixell els porti a un gran port.
Jo estic totalment d'acord. A mi cap dels dos em feia cap il·lusió, però això que dius de venen de govern, també el Rajoy era del govern anterior de l'Aznar, el Cañete era del govern anterior d'Aznar, i molts assumistes, alguns assumistes són del govern anterior. Però cap de renovació, cap.
No.
I que Espanya avui dia és trist. Que està governada tant per l'oposició, està per l'oposició perquè l'oposició és govern, també part del govern, i un govern que no té oposició és un govern dèbil, i tant el govern com l'oposició, els líders fan pena.
No, però...
Fan verdadera pena.
No,
escolta'm,
no.
És, ja ara em diràs a mi, és l'historia de la propietat.
Deixa que digui. Però és que...
El Rajoy fa pena, tu. Que, no, o sigui, obre els micròfons i la senten a Brussel·les, el senten a Madrid, el senten a Palma de Llotja. És un desgraciat, tu, que no té ni pala.
La gran diferència entre... La gran diferència...
Un momentet.
La gran diferència amb el senyor Rubalcaba i Chacón és que... Perdó, amb el senyor Rubalcaba i Rajoy, és que Rajoy venia d'un govern que havia triomfat, que havia portat a Espanya les cotes més altes de benestar, de nivell de riquesa i tal. I, per tant, no havia de canviar, havia de seguir. El que passa és que ja sabem que el que va passar, no?
Ah, però el model econòmic que va seguir després el PSOE era l'herència del Partit Popular. I mira, ens ha portat el model econòmic.
Però és,
de totxos, sol i platja.
Escolta'm una cosa.
Ha estat un desastre
després.
De creixement.
Per evolucionar...
Dolent,
no.
Jo ets papote.
Sisplau, fa una mentida que em diguis això. És que, escolta'm una cosa. Sí, t'ho explico. Em deixa...
Sí.
Ai, que em poso molt nerviosa. Mira una cosa. És que un actua en un moment donat d'una determinada manera, però llavors allò que dona èxit ha d'anar canviant perquè no es pot, diem-li, perpetuar amb el temps. En aquell model ens va servir per posar en funcionament tota la màquina del creixement. Una vegada això ja funciona, diem-li, s'han de traslladar recursos d'aquests sectors on creixen i hi ha excedents cap a altres sectors per, diem-li, anar-los creant i anar expandint l'economia. El que no podia ser és seguir amb el mateix fins que es talla, que és el que va fer el Partit Socialista.
Ho dic perquè el model de creixement del Partit Popular, herència, després que va agafar el PSOE, ens va portar a un boom immobiliari que, per exemple, va fer que 400.000 menors de 24 anys van deixar d'estudiar durant aquell boom immobiliari i ara no sabem què fer amb
aquesta gent. Per prolongar-ho, clar, si en canvi aquests excedents haguessin anat a... Mira, però si ja va passar, per exemple, amb el tema de l'agricultura, els excedents del vi,
els excedents espanyols
del vi van permetre la industrialització.
Estàs d'acord o no que els líders espanyols avui dia...
I ara parla el Pasqual.
Jo no.
Parla el Pasqual.
I l'Aznar va ser un bon líder. I el Felipe González va ser un bon líder. No és veritat aquesta manera de mirar. Em pots dir que no està d'acord...
Felipe González encara.
I l'Aznar què?
Ostres.
Bueno, no, ostres, és diferent.
No t'agradarà la política.
Bueno, a veure, jo per parlar del que...
Ara li toca al Pasqual, va. Del PSOE, vull saber la teva opinió del Congrés.
Bueno, del Congrés jo vaig veure per fi que el Zapatero reconeixia que no s'havia assabentat de la crisi fins que va ser tard. I, bueno, nunca es tarde si de dichas buenas, la llàstima és que s'hagi reconegut tan tard. Segona, celebro extraordinàriament que hagi guanyat... que no hagi guanyat la Chacón. Celebro extraordinàriament. L'única cosa que no entenc...
Per què?
Perquè té un discurs absolutament buit, emocional, i sense... O sigui, només feia mítings. Només feia mítings amb frases... Era un armari de cassets, amb frases fetes i no sé què. I per més coses que diré després. Per tant, el que no entenc és com només una persona que per mi és més sòlida, que és el Rubalcaba, que consti que estic d'acord en que penso que hauria d'haver sortit un altre. Per què? El Rubalcaba ja té 61 anys. Aleshores, la travessa del desert que els hi queda per passar al PSOE, si a poc bé que ho faci el PP, que jo espero que ho faci molt bé, a poc bé que ho facin, són 8 anys. Ja tindrà 69, 70 anys. Dius, hombre, no sé si és la millor... Ja sé que l'Adenauer era els 82... Bueno, deixant de banda aquestes excepcions, em sembla que per travessar el desert es necessitava una persona més jove. Però dic això. Dic que celebro, però que no hagi
guanyat... Però això no li garanteix la candidatura a la presidència del govern?
No, evidentment. Sembla que, a més, es tornarà a presentar la Chacón. Però, bueno, per què dic això? Dic que la Chacón m'estranya que només hagi perdut per 22 vots amb totes les conseqüències que portarà això. Perquè l'haver-se declarat... O sigui, per mi li passarà el mateix que li va passar al Don Juan Tenorio con el Luis Mejía, quan es va calçar la seva nòvia, i li va dir que con lo que habéis osado, imposible l'hais dejado para vos y para mí. I aquesta, con la que ha osado, ja ni serveix pel PSC ni serveix pel PSOE. És a dir, jo crec que les conseqüències són funestes, perquè el PSC, que tampoc s'ha vist representat, més que per aquestes dues persones, el Tragota i l'Esperança, vale, no s'ha vist representat...
Però l'aparell del PSC l'ha recolzat, la Chacón, començant pel Navarro,
aquest sí.
Sí, però el diumenge ja deia una altra cosa,
després,
eh?
Sí, ja, sí, ja anava dient... Sí, l'ha recusat, no, però i ara què faran de la Chacón? I ara què faran de la Chacón? És a dir, què faran de la Chacón? No sabran què fer-ne. Ara, ells han fet un congrés al PSC. És que el PSOE agafarà les mateixes conclusions a què ha arribat el PSC o no? Jo crec que ara els hi queda una d'allò molt dura, que és trobar l'encaix, no d'Espanya a Catalunya, de PSC PSOE.
Això fa anys, perquè, des de
sí,
fa anys.
Però ara, sí, però d'ara, després del Congrés, que havien dit que si volien un grup propi, que si, bueno, que un grup propi no, però que si algunes coses que sí que les dirien.
Però això us ho hauria vosaltres de Convergents, sí, home. No, gràcies a això heu tret molts vots, aquesta trencadissa, i el no ocupar l'espai de l'esquerra si centre.
Ara volien dependre dels socialistes europeus per comptes de dependre dels socialistes espanyols, del d'allò. Bueno, i totes aquestes coses que hi ha, jo crec que arribarà un moment en què no sabran que el PSC o es transforma de debò i deixa troba un encaix de masells.
Però havia tingut més problemes, jo crec, que el PSC amb Chacón liderant el PSOE. Sincerament.
Potser sí.
Perquè marcar perfil o distanciar-se sí, d'aquella sí. persona que està liderant el PSOE, que representa que és del teu mateix partit...
Però ja us deia, la Chacón ha demanat perdó contínuament per ser catalana.
Absolutament.
Ha tingut que demanar perdó. Parlava del pacte fiscal. Parlava del pacte fiscal. En Pedro Bacaba ni ha parlat del pacte fiscal. No. D'on ha citat? En canvi, l'altre ha de dir, no vull el pacte fiscal. S'havia de justificar, com sempre.
Jo crec que ell anava amb un perfil, diem-li, d'espanyol-català, que això jo no li discuteixo. Jo el tinc.
No, bueno, jo el tinc. Que tinguis tu em sembla molt bé, però ella
No es pot ser que del PSC i ser secretari d'un altre partit, perquè són dos partits diferents.
Aquí és el punt,
això, des que jo no ho entenc.
Que és ha dit el PSOE, no? Com el Guerra.
Perquè el PSOE de Sevilla o el PSOE de Madrid són el PSOE, però el PSE del País Basc o el PSC de Catalunya són partits federats, que són diferents partits.
Però això no hauria de ser redolent per un partit, de fet. No?
En absolut.
A mi no em permeten ser d'un altre partit.
Em sembla que es diu Congrés.
No pot ser de dos partits.
Es diu Congrés Federal.
Sí. No es pot ser de dos partits. Però si acceptem... Com no es pot ser de dos nacionalitats? Bueno, la Lourdes sí que és de dos nacionalitats. Però no es pot ser de dos partits.
Tu pots ser barceloní i català.
Sí, però una cosa és l'altra,
A veure. Per mi és el mateix.
Aleshores, què passarà amb Chacón? Que avui ja ha cancel·lat una entrevista amb Antena 3 per cansament de, suposo, de l'estrès acumulat durant aquests dies.
Doncs jo crec que és una incògnita, perquè el PSC jo crec que no té res a pelar, des del meu punt de vista, i el PSOE jo veig que tampoc, perquè el Rubalcaba, que com deia algú en la tertúlia, és molt maco, i ha dit, diu, coi, a mi només em van votar el 51% i he triat no sé quin percentatge dels altres. O sigui, ell fa veure constantment que hi ha unitat...
Això és una fal·làcia,
Naturalment.
Sí. Perquè el van votar el 83%, però una vegada...
Però és molt hàbil amb aquestes... No han comptat amb ella per res. Per tant, jo crec que...
Sí, està a la federació. Està a la federació.
Però a mi em sembla... És a dir, dintre d'una batalla d'un congrés, si guanyen els teus, doncs tu has de posar els teus també, aquest fariseïsme a vegades d'introduir els altres per un cert equilibri, per quedar bé. Si tu has de portar i liderar un equip, jo crec que t'has d'envoltar dels que tu...
Després de dir tres cops unitat, unitat i unitat...
Ja, clar, el concepte d'unitat després varia una mica, no?
Si vols tenir força, has de negociar, diguem-li, amb l'adversari per fer-ne una unitat sòlida.
Vaja, l'abraç de l'os, bàsicament, no?
Bueno,
o
t'hi vem tots amb el mateix sentit, o si a dins teu hi ha forces en sentit contrari, doncs l'os es trenca.
O sigui, tindran unes primàries després que es tornaran a tirar els plats pel cap.
Jo el que penso és que tenen una situació, diguem-li, el Partit Socialista tenen un llarg, això dèiem, la travessera del desert és llarga i feixuga, perquè és que tenen uns problemes com les caixes aquestes russes, un dins de l'altre. Tenen el problema del PSOE amb aquestes dues branques, i després aquí a Catalunya el PSC, si és catalanista, si no ho és...
El PSC només té una solució. És trencar amb el PSOE i separat del PSOE. I que el PSOE se presenti a Catalunya i el PSC es presenti a Catalunya.
Veurem
el que
passa, després veurem.
Convergència també s'ha de separar d'Unió Democràtica i cadascú el seu,
Pep,
el seu camí.
Tu deies que era una batalla, esclar. I el problema és que no hauria de ser una batalla. Efectivament, ha esdevingut una batalla. Tant ha esdevingut una batalla que ella anava dient que era com el Messi, que anava saltant amb les patades del Pepe. Jo, clar, el que no està dintre, i jo no estic a dintre, pensa, quines patades devia fotre el Rubalcaba? No, ho dic així de clar, perquè ella diu, jo estic saltant com el Messi, per alliberar-me de les patades del Pepe. De les
és que els dos històrics, el González sí. i el Guerra, van recolzar a última hora al candidat,
al
Balcama.
Sí, sí, però això són les patacades.
No era una batalla, això. Quina era la seva actitud? Anem a esperar com van desencadenant les coses. Si s'encaren cap allà on volem, nosaltres ens quedarem molt bé, molt democràtics, molt deixar a les bases que triïn, etc, etc. Però quan veuen que la cosa se'ls gira, perquè va haver-hi moments on semblava que la Carme podia tenir una presència més intensa, aleshores de seguida es van moure fitxes. Li diu, ei, cuidado, que se nos va...
De fet, segons El País, que és el diari del grup Prisa, que s'havia decantat clarament per robar el Cava, sí, feia molta por en els tòtems del socialisme que gent com Chacón i el seu marit, sobretot el senyor Barroso, que és una persona de certa influència a l'òrbita del senyor Roures, pogués arribar a controlar el partit, perquè veien com, diguem-ne, l'establishment de tota la vida, tota aquesta gent, el Guerra, el González, que jo els he vist
des que vaig néixer... Es quedaven sense silló.
I els hi feia bastanta cosa.
I no deixa de ser curiós, no? De vegades penses, bueno, senyor González, que diguem-li, no hi apareix massa pel partit, perquè ja sabem que està molt ocupat amb els negocis del Carlos Slim, no? I que després... doncs apareixi aquí, no?, amb la camisa quadres, gritant proletariados unidos todos, no? No deixa de ser, diguem-li, especial.
Home, va encantar la Internacional, sí, avui, amb el puny alçat, sí, uns quants, sí, encara. Sí, sí.
Pues tu imagina't el senyor González com...
El PP hi ha molts que ho fan amb la mà, saludant, eh?
Home, en els congressos jo no ho he vist mai, no, això.
No. És el 20 de novembre a la Passa dels Quiros i veuràs. Sí, però mira, quan he dit abans, quan he dit abans que el PSOE, el PSD s'havia desplegat, sí, sí, del PSOE, i que Convergència s'havia desplegat de Unió Democràtica, també dic el mateix pel PP, que s'havia desplegat, no és un partit, de l'extrema dreta, i que quedi una Marianne, sí, Le Pen, que quedi un partit d'extrema dreta. Sí. Que hi hagi un partit, i que està dintre del PP, ja no és de l'extrema dreta. Llavors el PP se despallega d'aquesta gent, quedarà una dreta civilitzada europea, a la qual jo respectaré. Mentre sigui aquesta gent a dintre, que no permet...
Qui domina és la dreta, perdona, una dreta civilitzada una, i europea en aquest moment.
Això t'ho dius tu. Això ho dius tu. Els que tenen un lobby, són petits, però escolta'm, dominen totalment el partit. Ni la memòria històrica, ni monuments a en Franco, ni parlar, i fer monuments i apologies a en Frank Iribarne. Per l'amor de Déu, escolta.
Bueno, tu li trobes apologia.
Home, li farà al Congrés, que li farà al Congrés.
I carrers de Madrid dedicats a en Frank Iribarne. Això, escolta'm, quan veig una sentència d'Alemanya, una sentència d'Alemanya que prohibeix qualsevol record en Hitler, dic, aquí no. És que és un país d'operetes.
Aviam, el Fraga va ajudar a fer la transició espanyola.
No parlem del Fraga una altra vegada.
Tant d'extrema dreta, sí, tant d'extrema dreta no deuen ser, perquè el Partit Popular Europeu va votar a favor del pacte fiscal i va votar a favor de les competències aeroportuàries.
Sí, com vam parlar aquí la setmana passada, sí senyor.
I potser ho vas parlar, però no em sembla que no la
tenia. No, van tractar el tema dels aeroports, recordeu.
Sí, pues el PP va votar a favor, perquè no s'havien llegit.
No devia estar l'Alejo Vidal Quadras.
Sí.
I va votar a favor.
I el Mayor Oreja.
Sí, però aquests dos van a votar, aquests dos, sí, o el Partit Popular,
no,
o van amagar el vot.
Específicament en el, posava la llista dels que havien votat, i aquests dos. El que passa és que això devia venir tot conjunt amb una sèrie de... Bueno, parlo d'aquests dos, el que van votar-lo del pacte fiscal. Com a organisme, o sigui, com a millor manera d'organitzar-se els països econòmicament.
Doncs el Vidal Quadras no ho està, no, pel pacte fiscal.
No, de fet,
però és que es veu que no...
El van enganxar molt. Ni per la presidenta, ni per l'Alicia Sánchez Camacho.
Sí, exacte, perquè no sé què comentari va fer que diu que... Alicia Camacho és la còmplice de l'independentisme Convergència.
Bueno, diu que li permet canxa amb Convergència, i que no hauria d'estar per això, sinó per plantar-li més cara.
És una visió de la realitat una mica peculiar, eh?
Aquests són hereus del franquisme. I que es facin encara apologies del Fraga i Barney...
Com tu. Perquè també hi vas viure en el franquisme.
Home, això no té res a veure, tu.
Escolteu, tinc un altre tema.
Però a mi em van concebre abans del franquisme. Tinc la gran sort.
Pensareu, soc de la República. Es va morir al llit i tu el vas seguir.
Aquest és el problema d'Espanya.
Tots som hereus al franquisme.
El dictador va morir al llit.
Pues tots som hereus al franquisme.
A veure, temes sobre el franquisme, cops d'estats, guàrdies civils. Alemanya ha desclassificat documents del 1988 que revelen la simpatia del rei amb els colpistes del 23F. El setmanari Der Spiegel, espero haver-ho dit bé, publica extractes d'un despatx en què l'ambaixador alemany a Espanya afirmava el 1981 que el rei havia mostrat comprensió amb el cop d'estat. El monarca li va dir, només pretenien els que tots desitjaven, la reinstauració de la disciplina, l'ordre, la seguretat i la tranquil·litat. El rei, segons l'ambaixador, no va mostrar ni menyspreu ni indignació davant dels actors. És més, l'ambaixador alemany va destacar que el monarca espanyol havia aconsellat reiteradament, sense èxit, Adolfo Suárez que atengués els plantejaments dels militars fins que aquests van decidir actuar pel seu compte. És una notícia que surt en alguns diaris avui. Hi ha un... Hi ha un, dos diaris de Barcelona que no deuen saber llegir alemany, el Der Spiegel, que jo recomanaria que enviessin algun redactor a aprendre'n, perquè aquesta notícia que va sortir ahir... Hi ha dos diaris de Barcelona, a més els dos dels més grans, que se n'han oblidat, o vaja, no sé,
o van tratar,
perquè... Dius desitjava, no, desitjàvem.
Desitjàvem, perdó.
Ell també ho desitjava.
A lo millor, diguem-li, ho han valorat d'una altra manera, perquè en aquell moment no hem d'oblidar, i jo també entenc, que l'exèrcit estava molt crispat perquè anaven liquidant-se, els etarres anaven liquidant-se gent un rere l'altre, evidentment, i els estaven retallant.
Mataven polítics, mataven de tothom, home. Llavors,
hi havia una situació, diguem-li, d'incomoditat general. Una altra cosa és que apoyis el cop d'estat, i l'altra és que puguis entendre, diguem-li, aquell brot que es va produir per la situació que hi havia.
Mai un democràtic pot tindre un brot d'un cop d'estat. Mai.
Pues jo no ho soc de democràtica, però jo entenc moltes coses.
Guardeu aquest tall, eh? Guardeu aquest tall perquè, home...
Home, aviam, jo entenc que els altres, si els hi van matant la gent, reaccionin de la mateixa manera que entenc, per exemple...
Però entrenar en un congrés amb una pistola a l'aire, tot el món al suelo, coño...
Escolta'm una cosa, això no... Això no, aviam, una cosa
parlant,
són les maneres.
Parlant,
no, no, no estem pensant. El que estem parlant és que un grup de militars, diguem-li, estiguessin fins al monyo de la situació que es vivia. De la mateixa manera que entenc que una mare que li maten el fill, diguem-li, es vulgui carregar tot a qui es troba pel davant.
Perdona, doncs les armes, a la dona jo no li he donat cap arma. Perdona, i a l'exèrcit li he donat jo les armes.
Això jo ho puc entendre. I si no ho podeu entendre, pues mira, no sé.
Perdona, estàs en un error terrible i t'estàs exaltant.
És que ho aprovi. No, és que són coses diferents. Una cosa és que ho aprovi i l'altra és que pugui entendre...
És que no pot ni aprovar-ho. No pot ni aprovar-ho. Ha d'anar en contra. I la prova de que ho ha d'estudiar-ho és que el cop d'estat va ser a les 5 de la tarda i ell no va començar a enronar fins a la 1 de la matinada. Amb això jo sempre ho he dit. O sigui, que el rei, i això que se li favoreix tant de que va estar contra el cop d'estat, no. Ell estava mirant com el seu avi, com el seu cunyat...
Era una solució
com totes
borbons,
que no fos què. Ha de posar-se en el primer moment i dir prou. Sí. I escolta, els militars que dius que van patir per l'ETA, no són els militars. Militars, polítics, tothom va rebre. Ells no són ningú per atacar el Congrés, que la sobirania popular. I per tant, des del primer moment el rei tenia que dir que no. Però és un rei que ha traït a la seva dona, ha traït al seu pare, ha traït al poble espanyol, ha traït a tot Déu, a en Franco. Escolta, és un traïdor des del principi i ara està traint la justícia quan treu el seu fill de la justícia, el seu gendre, l'envia a Amèrica i diu, escolta, tots som iguals davant de la llei, per l'amor de Déu.
Pasqual, de Sant Pata.
Evidentment, jo crec que, com ha recordat la Lourdes, estava la societat en un moment límit en què hi havia crims
i hem tingut les conseqüències, perquè la LOAPA i tot el que està succeint en aquest moment és la conseqüència de la febre, o sigui que va ser un cop d'estat exitós.
La societat estava en un moment límit, i evidentment l'exèrcit, que a més estava molt acostumat a tenir ell la força i a manar a ells, i no podien entendre, o sigui, a veure, hi hauria part de l'exèrcit que serien demòcrates, però dels comandaments de dalt, com s'ha vist
i els dies d'alegria, jornades dies d'alegria.
Hi ha hagut militars que de llonces, però hi havia militars que eren de la crosta.
Tots.
Aquests estaven en una situació límit. Llavors, crec que...
Què vol dir una situació límit? I que no estava jo en una situació límit? I els espanyols no estaven tots...
Deixem acabar el Pasqual, deixem acabar el Pasqual. Lourdes i Narcís, deixem acabar el Pasqual.
Estan justificant determinats assassinats.
Naturalment. Quan l'exèrcit està acostumat a manar, que veu que té la força haver d'aguantar tot això, em sembla, clar, els tios es volien revoltar i va passar el que va passar. Vale. Jo crec que, jo evidentment no qüestiono de cap de les maneres el paper del rei el dia del 23F. Va passar el que va passar. No podia sortir a la brava, tenia que fer no sé què, no sé quantos. És a dir, el temps que va trigar a parlar era perquè devien estar preparant. A part d'això, s'han fet pel·lícules i està documentat, jo diria, gairebé tots els minuts, no diria si van a fer pipí, però tots els minuts que va estar des de que va haver el cop d'estat fins que es va parlar per l'Arallonses, i tots els tràmits que va fer parlant amb els capitals generals, etc, etc. Tercera cosa, jo crec que no tinc ni punyetera idea, sí que he llegit la notícia de Spiegel, he llegit la notícia, evidentment és una notícia que no és bona pel rei, comencem per ni per la monarquia, començo per aquí, no és bona, perquè si ell havia quedat relativament com un salvador del cop d'estat, ara diu, bueno, sí, però menys, i permet totes aquestes debilitats de comentaris, de dir, potser no estava gaire d'acord i potser va trigar, permet tots aquests comentaris, però...
Oi, ho deia abans,
no
necessàriament.
Ja ho sé, ja ho sé. No necessàriament.
Després volia dir una altra cosa. Realment, per lo que jo entenc, no, per lo que he llegit a la notícia, és evident que el rei no ho aprova. En tot cas, manifesta aquesta comprensió
clar.
De cara a dir, escolti'm, que l'únic que volien era que tingués no sé què, no sé quantos.
Mira, si comprens, perdona, mira, Pasqual, si comprens la trepitjada del Pepe en el Messi, només sí. Comprendre-la és ja afavorir-la. Comprendre doncs... un cop d'estat, comprendre-lo, dir, esclar, estaven pobres, estaven cansats, i l'exèrcit estava fins allò, és ja recolzar-ho.
No,
és vergonyós.
Jo no tinc ni idea de si...
No és veritat.
Si ha interpretat bé el periodista, si va interpretar bé l'ambaixador, perdona...
No són documents,
paraules. Sí. Són documents.
Sí, bueno, documents. Ho escriu algú, sí, eh?
No, òbviament.
No, tinc
és una opinió, tot, és una opinió
bo,
del...
Crec que seria bo, sí, sí. Crec que seria bo que s'aclarís i poder fer un judici amb més exactitud de tot aquest tema, i si fos així, crec que el rei hauria d'abdicar.
De fet, algú va acabar a la presó després del 23F?
Home, que va, sí.
Sí, tant.
No, pregunto.
El Tejero i
el pacte del Capó.
Estaven a Figueres, no? Després
del Na Ferrol.
I
a Figueres, no?
A Figueres també. I després del Ferrol.
A la línia de la Concepció també penso que n'hi havia un altre de tancar.
I a més, el pacte del Capó, quan accionaran els capitans i tot perquè l'audiència de vida. Això és una vergonya, tu.
Si més no.
És una història negra i a més, fixa't bé que el rei després va rebre a totes, a molts partits polítics, a tots, però no l'Esquerra Republicana, no aquests, no el PNB, aquests no, els 3 o 4. I es va crear la LOAPA i sí, aquí estem vivint encara de l'èxit que va tenir el 21 de febrero.
Hi havia gent, diguem-li, que aplaudia que es matessin determinades persones perquè alguna cosa havien fet i totes aquestes
però
coses.
No
jo ho recordo.
Però no Esquerra Republicana.
No, jo no,
no
me'n
recordo.
No,
exactament. Hi ha un atemptat que...
No, ho dic perquè relacionar no es va rebre aquells partits amb gent que felicitava accions criminals, no.
Esquerra Republicana també sabem que hi havia persones que havien estat a Terra Lliure, etcètera,
etcètera. No, no, no.
Per exemple,
Esquerra Republicana va desactivar
Terra
Lliure.
Aplaudien...
Però és que Terra Lliure no és Esquerra Republicana, a
veure. No, però hi ha persones que també van estar...
Els del PP aplaudien... Els del PP han aplaudit la repressió franquista des de l'any 39, que ja havia acabat la guerra, fins l'any 50, que s'ha acabat la repressió, per l'amor de Déu. Jo ho he estat aplaudint, teniu monuments, per l'amor de Déu, home. I almenys els nostres no han rebut, els assassinats del nostre bando, no han tingut cap reconeixement. Els vostres monuments i totes les lloances. I el Valle de los Caídos, ho teniu tot, home, per l'amor de Déu.
No,
què esteu dient? Això m'excita.
El Valle de los Caídos?
M'excita enormement.
Eh?
No, uns i altres no. Que els van fer a una pela al mes, els estaven fent els caiguts d'un costat. I allà és una vergonya que encara que el dictador, l'assassí, estigui allà enterrat. Això és una vergonya i que el paper no ho permeti treure. I que l'església tampoc, home.
El que sí sembla clar és que ara es pot començar ja a parlar de la monarquia amb cap mena de problema, tot i que hi ha certes capçaleres que, òbviament, obvien el tema.
Home, si
però, per exemple, ahir mateix, la
Sexta
feia un programa de Salvados, del Jordi Évole, que no sé si vau veure, en què es plantejava tot el que costa, en realitat, la monarquia, no aquest pressupost que té la Casa Reial, i se'n parlava lliurement en una televisió privada. A TV3 hi ha aquesta batalla d'un reportatge que està a la nevera de Monarquia República, que el Partit Popular demana que no s'emeti, però a poc a poc sembla que la figura del rei, que fins ara era... intocable, almenys per la població, a poc a poc
i una altra cosa, els que estan més en contra de la monarquia són els peperos i els de dretes, eh?
Sí, sí.
Perquè l'Intereconomia l'altre dia va sortir un reportatge amb l'Ordre de Garín que el va deixar retratat, eh? I sempre l'Aznar ha estat més en contra del rei que el que està el Zapatero, el que està transportant. La dreta... Jo sempre he dit que el príncep Felip no seria mai rei d'Espanya. Mai. I a més, això que porti el nom de Felip ja era un escarni pels catalans. Sí. Cota, amb el nom de Felip VI, tu ja és el colmo.
Segur, quan el van batejar, van estar pensant
i tant que, van
que li
pensar.
Posarien Felip per fer un escarni als catalans.
Pensar, i tant que el van pensar.
No sé són
van
ganes pensar. De
tot. A casa, el vàter li deien Can Felip.
Sí,
No, en tot cas, teva no,
la meva àvia, que era dels altres,
nosaltres
li deia el ciento.
Sí.
Tengo que ir al ciento.
Sí, vaig al Consejo de Ciento.
No, clar.
I això, això
els catalans són espanyols.
Ah, no, Can Roca és diferent.
No, Can Roca és diferent, no.
No, però no pel Miquel,
no, no sé, ho deien, que en molts vàters de... Sí. De... Allò hi havia dos zeros.
Dos zeros.
En comptes de la WBC, hi havia dos zeros, que venia el 100, això me'n recordo, jo quan era jove.
Jo també.
I vaig a Can Felip, vaig a Can Felip per anar al vàter.
Però a la família Ossó eren carlins, i la de la meva àvia eren isabelins, per dir-ho així. I uns eren, bueno, que devien, jo no sé quines pugnes devien tenir, perquè no ho vaig conèixer. I al vàter li deien, vaig a Can Felip, i l'altre voy al 100. I era en representació del
Consell de Cent i del Felip Quin.
Doncs queda clar.
Això tu no entens.
No, no, jo no, de Can Felip sí que ho havia sentit. Sí? El del 100 no, no, sí, sí. No m'ha tocat ja.
Hi havia dos zeros en el vàter, eh?
Sí, sí. Anna Can Roca... No, té, no, però Roca sí, no, això és diferent, eh? No té res a veure, no, no, bàsicament, la marca. Bàsica, no, no, perquè no ho barregem.
Escolta'm, amb el Felipe és príncep de Girona, és que és molt gros, home. Jo no...
Escolteu, una dada que he tret abans. Digues. Espanya té el repte de formar gairebé 400.000 menors de 24 anys, o sigui, menys de 24 anys, que van deixar d'estudiar durant el boom immobiliari. És un reportatge que porta avui al periòdico, amb diversos exemples de gent que, davant del boom immobiliari, va pensar que això d'estudiar era perdre el temps. De fet, econòmicament, en aquell moment, els va sortir a compte, però ara es troben que tenen una mà davant i una al darrere i no saben què fer.
Són els nini, no?
De totes maneres...
No, molts d'ells estan estudiant ara, s'han adonat que els diners no acaben del cel.
Anem-ho també a aclarir una cosa, perquè a mi m'agradaria veure la tassa d'atur dels universitaris. I si no, també els sous dels universitaris. Sí,
és més baixa, però uns sous...
Però vull dir-te, només fan pràctiques, només tenen pràctiques pràcticament els universitaris, vale? Vull dir que això se'ls aplica, que per suposat estic a favor de la formació sempre. Una persona formada obté una productivitat que no la té una altra sense formar.
Però la formació no ve de la universitat solament, eh? De la formació professional també és formació.
Jo a la universitat, això de tothom hi vagi tampoc, eh? Vull dir, ho tinc claríssim.
Hi ha formació professional, que és molt digna, i que jo crec que en aquest moment la indústria necessita més gent formada professionalment, llauners, ferreters...
Recordes els salesians? Els salesians eren l'escola d'aprenents, per dir-ho així, de mestres...
Joan Bosco.
El Joan Bosco.
Era José Obrero.
Jo crec que era de les més importants...
San José Obrero.
Allà Sarrià.
No,
i aquests eren els millors, donaven la millor...
Els millors arts gràfiques, sí. Impressors.
Jo dic
perquè estaven en aquest ram. La gent que sabia de la impressió i de les arts gràfiques sortien dels salesians.
L'escola de París.
I la gent necessita. Inclús anaven a l'estranger.
Sí, i mestres industrials. I era una ocupació, una formació molt digna.
Com la Salle Bonanova feia el dels informàtics, també.
No es necessiten tants universitaris.
Exactament.
No fan falta. O sigui, amb una empresa, al final, tots seran directius, si d'obrers n'hi hauran dos.
Exactament.
I 100 directius.
El problema és...
Però això passa per la carretera. Vas a la carretera, hi ha dos tios que piquen a terra i quatre tios que s'ho miren.
No diguem tant a la carretera, a la política també. Quatre funcionaris i no sé quants directors generals.
Els que funcionaris no són polítics.
Jo el que et dic...
No, dic directors generals d'aquests càrrecs de confiança.
El que et dic és
que
hi ha dos problemes. Un, que un se sent més senyor si és no sé què universitari que si és aprenent, perquè la societat el considera d'una altra manera, que jo crec... Perquè no és veritat que sigui pels diners. O sigui, sí que és veritat que en una empresa el gap de diners... O sigui, potser hi ha un gradient de diners més d'allò. Però jo estic segur de que l'ampista de casa meva em treu molts més diners que jo.
De fet, en època de bonança era difícil trobar una persona que et vingués a arreglar un llum que se t'havia espatllat o una aixeta o canviar-te un vidre, eh? I s'ho feien cobrar després amb unes factures.
Exactament.
I són molts d'ells negre, en negre.
Són més rics que molts universitaris.
I tant.
Però ara...
Eh que sí?
Aleshores... Bueno, però els universitaris també hi ha molts
més. Sí, però en aquell moment semblava que sortia molt més a compte, però...
Jo crec que la formació hauria de ser vocacional, com et trobes molts jubilats i molta gent gran, que llavors dius, ara estudiaré història.
No, la formació vocacional no. Hi ha una finalitat que tenim les persones, és guanyar-nos la vida. Però això de, estudio això perquè m'agrada, això també és una cosa, i jo no ho he entès mai.
Tu no ho has entès, aviam, però aquella persona queda satisfeta interiorment.
Però,
en canvi, el que fa de paleta, ara es queda de paleta
menjar. Jo el que penso és que les persones han de veure quines són les seves capacitats i... D'entrada, diguem-li, ser capaços de guanyar-se la vida i després a l'oci i dedicar-te al que t'agrada i tot això ve després. Però de primer, un ha de tenir la capacitat de guanyar-se la vida.
Però si tu treballes amb algú que t'agrada, no treballaràs mai a la vida. No. Sí, amb això vull dir, sí, que si tu però, trobes una feina que t'agrada, és com si no treballessis.
Però mira, això és utòpic total.
Bueno, però
això, no, això és utòpic, no.
Has de buscar-ho.
De per la vida, has de buscar aquesta felicitat. Sobre un núvol, la realitat no, 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 no és aquesta.
Has de buscar aquesta felicitat.
Però m'he divertit molt.
Pues jo tant és així una altra
que per
cosa.
Mi les vacances eren
Pasqual, un estrès. Pasqual, jo et diré una altra cosa. Jo em diverteixo allà on te treballo, perquè d'entrada penso que ho haig de fer i ho faig el millor possible. O sigui, i m'és igual portar un cafè, com fer la gran cosa es consideri molt important, perquè... Vull dir, una cosa és l'actitud que tenen les persones davant de la feina. N'hi ha que sempre tot ho troben fatal i n'hi ha que no. I llavors, jo crec que dins de la societat, les persones el primer que han de fer és poder-se guanyar la vida. Pues I a partir d'aquí...
Es guanyaran la vida, però seran molt infelics.
Justifica el del PP, d'aquest liberalisme que va haver-hi.
I si toquen la flauta perquè els agrada molt i no poden menjar, seran molt feliços?
Si toquen la flauta...
Anem a suposar que els agradi molt tocar la flauta.
Jo estic convençut.
Els alimenta la música.
Bueno, els
però que puguis treballar per allò que t'agrada...
Això és estupendo, però és el que estic dient. D'entrada, cobreix la necessitat i després, el que sí que pots anar fent, primera, has d'anar al sector que t'agrada. I a partir d'aquí, diem-ne, anar-te encaminant cap allò que tu tinguis pues, més il·lusió per fer, lògicament. Però així d'entrada dir és si jo sóc això o no sóc res, doncs mira, llavors igual no ets res.
De tota manera, crec que és un problema aquesta, o sigui, que és un problema que jo no havia pensat, un problema que jo no havia pensat de què, i que, clar, la construcció havia tret a tant jovent que l'havia allunyat de les aules universitàries o de les aules de formació. I aleshores dius, ostres, pues és veritat, aquests senyors s'han guanyat la vida en aquest temps, però ara es queden sense cap futur.
De totes maneres, tota aquesta gent que marxava cap a la feina, cap a les obres, jo recordo quan era petita la figura de l'aprenent, del sí, maritatge, o no sé com es deia, no? Que eren persones que aprenien un ofici al costat d'un mestre.
Sí.
Al costat d'un mestre real a la pràctica.
I al principi de tot, quan jo era jovenet, pagaven. No rebien salari, no. Pagava per aprendre.
Exacte. Per tant, on està tot això? Vull dir que el fet d'anar al món del treball, dir que no serveix per res, pues, també serveix per aprendre un ofici, eh?
L'altre problema és que...
I et dic una cosa, de vegades l'ofici s'aprèn més a peu del canyó que no en una aula.
Quants universitaris ens hem gastat els diners en formar-lo i després han de marxar a Alemanya?
Se'ns ha anat la matèria grisa.
Alemanya?
Estil país subsaharià. Lourdes Dalmau, Pasqual Dusó i Narcís Clavé. Moltíssimes gràcies. Ens veiem dins que ve. Bon dia. Moltes gràcies.